3CAT original. De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Recordeu la primavera del 2020? La pandèmia de la Covid-19 havia buidat els carrers i intentàvem protegir-nos del virus dins dels nostres domicilis. Però no tothom té casa. A Barcelona, a la pandèmia, s'hi va afegir un assassí en sèrie que matava persones que dormien al carrer. Qui era, per què matava i com el van atrapar? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala càmera.
Comencem.
Crims, de Carles Porta. El crepuscle vista de la Torre Collserola.
A la Xina, alerta sanitària després de 3 persones que han mort per un nou virus misteriós que s'assembla al de la SARS. Ara s'ha confirmat que es transmet entre humans.
Al bosc, una caravana.
L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que el coronavirus ja pot definir-se com a pandèmia per la ràpida extensió geogràfica del brot.
A Itàlia, els contagiats pel coronavirus ja superen les 130 persones. El govern ha endurit les mesures per evitar la propagació de la malaltia perquè s'està estenent més de pressa del que es pensava.
De dia, dins de la caravana, algú agafa una bossa de terra. Josep Maria Tarrés.
Tenia una caravana a la carretereta que va des de la Floresta a les Planes.
Propietari de la caravana.
Hi ha 4 cases comptades al mig del bosc, al mig del no-res, i estava allà jo encantat de la vida.
El tancament d'escoles en algunes zones ha deixat 300.000 alumnes sense classe.
Feia 4 anys ja que hi vivia. Els últims 2-3 mesos ja m'havien entrat a robar. Un altre dia també em vaig trobar la porta oberta mig forçada i evidentment això ja em donava com inseguretat.
El coronavirus es continua estenent i aquesta nit se n'ha confirmat un primer cas a Espanya.
I vaig decidir de vendre-la perquè ja no m'hi sentia segur.
El primer cas de coronavirus a Catalunya és una dona de 36 anys, de nacionalitat italiana, que viu a Barcelona i que va viatjar...
Sobrescrit el títol, l'assassí de la pandèmia. Veu en off.
Bona tarda. Les autoritats sanitàries adverteixen que el pitjor està per venir i insisteixen a complir de manera estricta les mesures de confinament i així alentir el creixement.
Passem d'una ciutat elèctrica, la Barcelona dels furs, dels robatoris violents, de l'activitat del turisme...
Carles Enfruns, comissari i cap de la Regió Policial de Barcelona.
A una ciutat pràcticament sense vida.
La pandèmia ha augmentat el nombre de persones que s'han quedat sense una llar.
Sobre la població de les persones que viuen al carrer, són uns 1.200 ciutadans que estan per sota dels llindars de la pobresa, que el seu patrimoni són 4 cartrons, 2 mantes que els han donat els serveis socials i el que porten a sobre. Els hem intentat persuadir de la importància que tenia que entre ells no es relacionessin, malgrat la seva vida era al carrer. Respecteu les distàncies per evitar els contagis.
Durant la nit, aquelles persones estaven a la seva sort.
Andrea Villoria, periodista.
En un entorn en el que, si els hi passava alguna cosa, no tenien a ningú a qui demanar ajuda.
Són l'evidència de la marginalitat. Tothom s'ha tancat a casa i els sense sostre s'han trobat de cop en una ciutat buida.
És normal que si hi ha una epidèmia així, doncs prenguin aquestes decisions de que no surti la gent al carrer, ho trobo correcte.
José, persona en situació de sensellarisme.
Ara, el que per desgràcia no tenim casa, doncs mira, es toca sofrir el que es toca. En estat d'alarma, doncs estàs més intranquil. Només ni un ànima. Solament veus la gent que passeja un curs i quan ha passejat el curs, bum, cap a casa seva. O sigui, una ciutat de deserta. Fico uns cartons, fico una estora i llavors una manta i mira, me tapo i a passar la nit. Em poso més amagat. És el pitjor, dormir al carrer. Perquè m'exposo molt. Suposo que m'agafin una mica adormit i me facin mal.
De nit, vista zenital d'una estació de tren amb dues vies i un comboi aturat a cadascuna. Un dels trens arrenca i avança. Du un rètol lluminós en lletres vermelles que diu S2, Sabadell. Vista panoràmica de la ciutat il·luminada.
Cinc dies després de decretar el confinament domiciliari, els Mossos reben l'avís d'una agressió a una persona sense sostre.
Josep Porta, sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal.
Una de les especials circumstàncies de l'estat d'alarma que es va decretar per la pandèmia de Covid, havien de pensar que estàvem davant d'un escenari totalment inusual. Una Barcelona buida, potser apocalíptica, no?
Un cotxe patrulla circula per una carretera solitària.
Quan tenia l'avís, hi havia una persona sense sostre, al carrer Sardenya, que havia estat morta de forma violenta.
L'escenari és al carrer, una zona solitària que el senyor havia agafat per resguardar-se una miqueta, no té parets, simplement té sostre, una miqueta de sostre és com un porxo.
Josep Becerra, policia científica.
Això facilita el que és el perimetratge i la recerca d'indicis.
Vistes del portal de nit.
Es trobem un escenari on encara està el cos i les seves pertinences. Una manta, una motxilla i poca cosa més. La persona, quan va ser agredida, estava adormida. La seva possibilitat de defensa estava minvada. Molt a prop del cos es va trobar un ganivet de grans dimensions, metàl·lic amb el mànec de fusta i sang, força sang. Tenia una ferida molt evident al coll. La sang que hi ha més a prop del cos és més susceptible de que sigui de víctima, però ben recollit també unes taques de sang que hi havia una miqueta més apartades, per si podrien ser de l'autor.
Les mostres biològiques i l'arma recollides a l'escena del crim s'envien al laboratori. La víctima es diu Laureano Almeida i feia 10 anys que vivia al carrer. Sense gaire esperances, ja que tothom està confinat a casa, les dotacions dels Mossos i de la Guàrdia Urbana parlen amb el veïnat per si algú ha vist res sospitós.
Una veïna havia vist el sortir a passejar el gos en aquelles hores, les 22:50 aproximadament, un home que estava remenant uns contenidors. Descriu la complexió, l'alçada... Tot això sé que va estar radiat amb oberta per les diferents emissores. I una hora o dues després, una dotació de la Guàrdia Urbana va trobar una persona que podia correspondre amb aquestes característiques i van procedir a detenció.
La Guàrdia Urbana deté el sospitós. Es tracta d'una altra persona sense sostre. Li agafen mostres biològiques per comparar-les amb les de l'escena del crim, però els resultats trigaran uns dies en arribar. El crim del Laureano fa que les autoritats prenguin consciència de la vulnerabilitat de les persones sense sostre en època de pandèmia.
Sònia Fuertes.
L'Ajuntament de Barcelona, en un primer moment, va habilitar, però d'una manera sorprenentment àgil,
comissionada d'Acció Social,
perquè va ser qüestió de 2 setmanes, 500 places addicionals en els pavellons de la fira, per donar resposta a l'emergència.
Com a mínim perquè puguin rebre una atenció en cas de necessitat. Però són equipaments grans.
Bea Fernández Jansana.
Són equipaments pensats perquè es pugui acollir a molta gent, quan les recomanacions sanitàries justament és que evitis el contacte o intentis estar al màxim aïllat possible. No?
Fundació Arrels.
Per tant, sobretot les persones que porten més temps en el carrer són les que en aquell moment ens deien és que nosaltres no volem anar perquè ens fa por. Ens fa por anar a aquests centres.
No hi vaig anar. Era perillosa aquella enfermedad i, esclar, la vida també és molt, molt important. Doncs mira, te sacrificaves i t'adaptaves a la soledat.
Imatges nocturnes d'un laboratori.
Mentre s'analitzen les mostres agafades al detingut pel crim del Laureano, els Mossos busquen imatges a les càmeres de la zona, però no troben res. Les hipòtesis apunten a una baralla entre sense sostre.
El motiu de l'agressió, tant com vam trobar l'escenari i per la víctima, que era un indigent, doncs podíem pensar que havia estat una discussió que hagués tingut amb una altra persona.
De vegades no tenen cervesa i l'altre té més cervesa, i no tenen tabac o l'altre té, coses així. És això el que busca fer friccions.
Una baralla entre dues persones sense llar.
Jo crec que això en aquell moment fa que la gent no li generi preocupació, no empatitzi, no?, amb aquell cas, i passa com un succés més.
Quan arriben els resultats, són negatius i deixen en llibertat el detingut per falta de proves.
Ocupa un lloc molt petit dels informatius perquè el gruix era el que estava passant als hospitals, el que estava passant a les residències.
Aquí a Catalunya s'han confirmat 472 casos nous de coronavirus i la xifra de víctimes mortals s'ha duplicat en 24 hores.
El departament ha suspès temporalment els nous ingressos a les residències de gent gran per intentar evitar la propagació.
De dia, una ombra s'acosta a la caravana.
Va haver-hi un dia que vaig anar a la caravana per treure coses i per veure una mica com estava. I hi havia una persona que l'havia ocupat. Quan el vaig veure, em va donar com una sensació de bona persona. Un somriure, hola, què tal? I es va presentar, em va comentar d'on era, em va generar com una certa confiança en aquest aspecte. I em va comentar, diu, déjame quedar porque no tengo donde dormir. Bueno, em va fer com una certa llàstima per una banda. I jo, com que tampoc la feia servir, la veritat, m'era igual deixar-li estar uns dies.
España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias.
Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán actuar de forma coordinada bajo el Ministerio del Interior.
Més de 5.700 persones contagiades.
Catalunya necessita confinament domiciliari.
Ja són gairebé 8.000 les persones contagiades.
S'ha de tancar les fronteres.
Els casos de positiu per coronavirus freguen els 9.200.
Prenem mesures dràstiques.
Són 11.178 les persones infectades.
El mateix objectiu, alentir la propagació del virus.
En imatges de videovigilància, un metro arriba a l'estació de Glòries. Sobrescrit, un mes després del crim, 16 d'abril de 2020.
El dia 16 d'abril, cap a les 3:30 de la tarda, a les 15:30, nosaltres rebem avís de que s'ha produït una mort a l'Auditori de Barcelona.
Sobrescrit, segon crim. Declaració del vigilant de seguretat.
Estaba de servicio sobre las 2:30, más o menos. Unas personas que dormían en la sala número 2 me vienen a avisarme de que hay una persona, un amigo suyo, que está durmiendo delante del bar que hay en el auditorio y que está sangrando. Yo me acerco para allá, estaba tapado con un saco de dormir que estaba durmiendo. Un charco de sangre enorme, y entonces voy corriendo a ver al compañero y digo, llama al 112 porque aquí hay una persona que se encuentra muy mal, que algo le pasa, no sé qué, pero algo le pasa.
Diversos agents estan reunits davant del portal.
És un escenari molt semblant al primer cas, en el que el trobem, un rodamont també, mort al carrer. Estava igualment resguardant simplement sota un porxo.
S'enduen el cos en una llitera.
I un cop destapat el cadàver, la manta que el cobria, veiem que se li ha ocasionat forts traumatismes, cops al cap.
De la inspecció ocular tenim la sort de trobar la presumpta arma homicida, que és una barra de ferro que apareix a 1,5 metres aproximadament del cos de la víctima.
Una barra de ferro del tipus que s'utilitzen en una obra d'aquestes que en diem d'enconfrador, que porten com una espiral al tot el seu voltant.
Recordo molt bé el 16 d'abril perquè marca un petit parèntesis en aquesta dinàmica d'explicar només notícies vinculades al Covid.
L'auditori és un lloc aixoplugat on algunes persones s'hi queden a dormir. En una època de confinament amb els carrers buits, tampoc és una zona deserta. Hi ha vigilants de seguretat i càmeres de videovigilància. Però res de tot això va dissuadir l'agressor de matar un jove que no arribava als 30 anys.
La víctima es diu Imad Alous, un home marroquí de 22 anys que dormia al carrer. Els Mossos parlen amb una de les persones que ha donat l'avís, el Jean-Pierre.
El testimoni clau en la mort de l'Imad és una altra persona sense llar. És un jove francès que es diu Jean-Pierre, que corre a buscar a un vigilant de seguretat de l'auditori i li assegura que ell ha marxat un moment i que quan ha tornat ha trobat l'Imad mort, ensangonat.
Els Mossos revisen les càmeres de seguretat i aquesta vegada tenen sort.
L'auditori disposava d'un seguit de càmeres que enfocaven diferents angles i va filmar la seqüència del fet en directe, en temps real. Una persona venia pel carrer Lepant, se li observa que porta com una espècie de barra, pal, a darrere la motxilla.
Les càmeres graven l'home passant per darrere un contenidor.
Hi ha un moment de que surt d'imatge, surt de quadre d'imatge, però es torna a recuperar al cap de 2 minuts. Es veu que va cap a l'indigent.
Du la cara mig tapada.
Es mira a la persona que està dormint i, sense cap avís, a traïdoria, comença a propinar-li forts cops contundents al cap.
Les càmeres el graven desfent el camí.
Tira la barra de ferro, marxa, però immediatament torna. Recull la barra de ferro, li torna a golpejar contundentment al cap, torna a tirar la barra de ferro i llavors sí. Llavors marxa fins a que li perdem el rastre i que surt d'escena. El que fem és intentar esbrinar les possibilitats de fugida i una de les coses que comprovem és una de les boques de metro, concretament la de Glòries.
Vista de la boca de metro sense gent.
El veiem accedir 5 minuts després, caminant des de l'escena fins a la boca de metro. Es poden intuir clarament uns trets físics d'aquesta persona i especialment es pot intuir una forma de vestir que crida l'atenció. Va amb una armilla i un pantaló com a bicolor. Porta una gorra girada de color vermell del Barça, les ulleres de sol, els guants sense dits.
Escola i baixa a l'andana.
La cara està descoberta. A partir d'aquí anem seguint el recorregut a veure quin comboi agafa i a veure si podem seguir-li i reconstruir-li per on surt.
Seu en un banc de l'andana.
I ens va parar una mica boja, perquè sí que accedeix a l'andana. Se'n va a direcció de Sos, a la propera estació baixa del comboi.
Les càmeres el graven.
Torna a agafar un altre comboi, canvia de sentit i baixa a la parada de Urquinaona. I a partir d'aquí ja li perdem el rastre.
Puja les escales, salta per sobre les portes de sortida i va cap al carrer.
No podíem ni afirmar ni descartar que es tractés de la mateixa persona del primer fet.
Tot i que hi ha molts indicis a favor, també hi havia alguns que no ens ho acabaven de lligar.
Hi havia elements de similitud en quant a la victimologia.
El modus operandi és molt similar.
Estava en una zona amb un radi d'acció relativament proper. Hi havia elements diferents en quant a l'hora dels fets i l'arma del crim.
A partir d'aquí, com ho veig personalment jo? Amb molt neguit. Personalment, amb molt neguit. Començo a tenir un conflicte d'interessos. De fer silencis perquè s'investigui tranquil·lament i d'intentar activar la nostra gent perquè es protegeixi aquest col·lectiu perquè si això ho va més.
Recordo que els companys, els educadors que estaven en el centre, ens van explicar que hi havia algunes persones que deien es que estan matando a gente de calle.
És molt lamentable, això, tindre una persona així que es dediqui a matar gent que, per desgràcia, dorm al carrer. Perquè no saps si te pot aparèixer. Però, bueno, vas passant la nit. No et toca altre remei.
De nit, als afores de la ciutat, vista d'un camí asfaltat entre boscos, il·luminat per fanals. A l'exterior de la caravana, alguns objectes solitaris.
Era un noi que sí que veia que tenia els seus problemes. Un dia algú li havia donat un cop al cap, portava sang.
Algú es tanca a la caravana.
Tampoc em va explicar ni jo li vaig fer masses preguntes. No es veia una persona organitzada en el sentit de poder tindre una targeta de crèdit o bé un telèfon mòbil. Evidentment no tenia cotxe tampoc.
Dins la caravana s'encén un cigarret.
El veies com una mica rodamont. Bàsicament, doncs això, un supervivent.
Assegut a fora, a l'esglaó de la porta, s'aixeca i camina a càmera lenta. Un tren circula pels afores de Barcelona. Veu en off.
Totes dues víctimes eren coneguts dels voluntaris que contacten una a una amb les persones que viuen al carrer i que per consell dels Mossos ara els diuen que millor estar en grup i no en solitari.
Home, jo sempre anava de nit, feia el torn de 8 de la tarda a 8 del matí.
Josep Castell, vigilant del Departament de Justícia.
A partir de les 10, les 11, ja se n'anava tot el funcionari i quedaves tu, tancaves el departament i, bueno, ja estaves allà sol.
Algunes persones sense llar han explicat que últimament tenen por d'un home concret que els mostra rebuig i els intenta atacar.
Era un edifici de 9 plantes i estaves tu sol, clar. Verdaderament tenies com por, no? Tenies com por que estaves sol allà completament i ja està.
De nit, en la penombra, un taulell de recepció solitari. Algú avança a les fosques amb una llanterna.
Sobre les 4 van trucar a la porta. Vaig anar allà i vaig obrir una vidriera que tenim. No vaig obrir la porta, no? Perquè el confinament, tot fos, no et fies de ningú, no? I un xaval em va dir, oye, que hay un gran charco de sangre ahí en la acera. No m'ho vaig pensar dues vegades, vaig sortir. Pobre home, el vaig intentar moure. No es va moure. I diu, bueno, aquest home deu estar mort.
Sobrescrit, tercer crim. Dos dies després del segon crim, 18 d'abril de 2020.
Aquest escenari del crim és un escenari molt similar als anteriors, on la possibilitat de defensa de la víctima és pràcticament nul·la.
A pocs metres es va trobar un pal de fusta que no pintava res amb aquell entorn i que ja indicava que havia estat, presumiblement, l'arma utilitzada per agredir amb aquesta persona.
La víctima d'aquest tercer crim es diu Juan Ramón Barberán. Tenia 67 anys. Els investigadors analitzen les imatges captades per les càmeres de la zona.
En imatges de vigilància, un home dorm a la vorera.
S'observa com la mateixa persona sobrepassa la víctima. Es queda uns minuts observant i controlant el seu entorn. Es trau un pal de la motxilla que porta.
Du una visera del Barça.
Es torna a dirigir cap a la víctima que està dormint en aquell moment, en situació d'indefensió, i de forma violenta, gratuïta i sense provocació, li propina uns forts i repetits cops al cap. Abandona l'estri de qualsevol manera i fuig. Fuig de la zona a peu.
Aquí sí que, d'alguna manera, ja comencem a tenir molt clar que ens estem enfrontant amb un autor que fins ara no és usual a Catalunya.
Joan Carles Granja.
Que està triant víctimes, dormint al carrer, completament indefenses, i el que fa és matar-les d'una manera brutal.
Intendent de la Divisió d'Investigació Criminal.
Tenint les imatges, tenint el mateix modus operandi, tenint la mateixa victimologia, amb el mateix mecanisme de la mort, en aquest moment no tenim cap dubte que estem davant d'un assassí en sèrie.
El crepuscle, vista panoràmica de la ciutat, amb la Torre Collserola al centre, entre núvols.
Els Mossos d'Esquadra donen prioritat a la investigació pels homicidis a Barcelona de dos homes sense sostre. Són dos casos en dies diferents, però amb un punt important de connexió, el mateix agressor.
Aquests dies plou. Plou bastant. I jo no em trec del cap que hi ha un assassí en sèrie. I penso que potser perquè està plovent no està sortint al carrer. Que potser allà on està diu, bueno, m'espero que pari de ploure i ja sortiré a matar.
Veu en off.
És una investigació prioritària. Els Mossos estan contactant amb institucions que es dediquen a ajudar persones sense llar, com les víctimes.
Nosaltres vam anar seguint amb molta preocupació i molt interès el que era la primera mort, després la segona, i després quan ja hi ha una tercera, crec que és un sentiment absolutament humà, el que volem és que això s'aturi.
Vista d'un portal sota la pluja.
Comencen a trucar els polítics. L'alcaldessa volia estar al cas de tot i constantment em trucava i em deia «Què està passant, Carles?». I tenia que haver una resposta tranquil·litzant. Ho estem investigant. Tota la policia de Barcelona ja l'estava buscant.
Sabem que el rellotge corre perquè hi haurà una altra víctima. L'únic que no sabem és quan. I aquí canvien tots els paràmetres d'investigació. Les regles del joc canvien. Teníem molta gent al carrer que depenia de les nostres indicacions per anar intentant adivinar, és així, adivinar d'on podia venir.
A partir d'aquell moment, ja el que fem és incorporar un dispositiu de prevenció cada nit. Amb més d'una cinquantena de gent al carrer.
Entre un incident i l'altre hi haurien 20 minuts de separació a peu. Vam apostar per protegir l'Eixample. Hi havia 50 policies que donaven protecció preventiva a tota la xarxa de persones indigents de la ciutat.
La gent que dormia al carrer era coneixedora dels crims que estaven succeint. Alguns d'ells, inclús, s'anaven a dormir amb algun tipus d'arma, algun tipus de pal, per si de cas.
Des de Mossos d'Esquadra ens van demanar, sisplau, que els transmetéssim un missatge de tranquil·litat. Estem patrullant els carrers. I per l'altra banda també ens van demanar si podíem transmetre el missatge de que les persones intentessin no estar soles, que intentessin estar en grup.
El que fem és saltar-nos a l'estat d'alarma. Quan a Barcelona els demanaven la gent no us reuniu, no us trobeu, a ells els dèiem no estigueu separats. Que aquest assassí us vegi a tots junts. Com que és un covard, doncs no s'atrevirà amb un grup de tres persones.
L'objectiu era que no torni a matar.
Diverses càmeres de videovigilància graven el sospitós.
Van fallar. Va tornar a matar.
De nit, un tren circula en paral·lel a una autopista. Sobrescrit, 9 dies després del tercer crim, 27 d'abril de 2020. En imatges d'una càmera de videovigilància, el sospitós camina per una andana de metro. Sobrescrit, quart crim. Declaració d'un veí del carrer Rosselló. Vam sortir de la botiga al voltant de les 11 menys 10 de la nit. Vam baixar caminant pel carrer Sardenya. Vaig veure un home que portava a la mà una mena de falç. Es va posar a caminar cap a nosaltres. A terra, l'ombra d'un portal que s'obre. Vaig obrir el portal de casa i hi vaig empènyer la meva dona. Vaig tancar ràpidament i vaig veure a través del vidre com l'home travessava el portal. Vaig sortir al balcó i vaig veure un sense sostre envoltat de sang a sota de casa. Vaig avisar la meva dona i els fills. I van trucar de seguida a la policia. De nit, un cotxe patrulla circula amb els llums blaus de la sirena posats.
Estic a punt de ficar-me al llit i rebo trucada del comandament de l'equip d'investigació de homicidis. Hi ha hagut un altre crim de les mateixes característiques, amb un sense sostre, produït al carrer Rosselló. No hi havia cap dubte que era el mateix autor. D'una banda, tens la frustració, i d'altra banda dius, he de continuar per intentar detenir aquesta persona perquè no torni a cometre un altre crim.
Els investigadors identifiquen la víctima. Recordeu el Jean-Pierre, el testimoni del crim de l'Auditori? Ell és el quart sense sostre assassinat a Barcelona en poc més d'un mes.
En Jean-Pierre era un noi francès.
David Mires, advocat de la família d'en Jean-Pierre.
Li agradava voltar pel món i arrel de l'estat d'alarma i de la situació de pandèmia és impossible viatjar i ell es troba vivint a Barcelona sense gaires diners i doncs té que fer vida al carrer. Tot i així, continuava tenint molt contacte amb la seva germana i amb la seva mare. També tenia un fill petit, el qual tenia intenció de prendre, quan tornés a França, unes visites més continuades. I, malauradament, no va poder fer.
La notícia de l'assassinat del Jean-Pierre arriba ràpidament als mitjans.
El cor em va fer un bot perquè jo feia dies que esperava que això podia passar en qualsevol moment. Surto al carrer i quan arribo a l'alçada de Sardenya amb el carrer Aragó, em veig sola al mig del carrer.
De nit, vista d'un carrer fosc, sense gent.
Per primera vegada tinc por i penso què collons foto si hi ha un assassí i els Mossos l'estan buscant. I faig marxa enrere, torno a casa, pensant que no només és el més segur, sinó que jo, a diferència de les víctimes, tinc una casa on tornar.
Jo crec que la pandèmia va mostrar que hi havia gent que estava en situació molt vulnerable, sense recursos, en un moment en què la resta de la població se'ns estava demanant que no sortissin de casa per protegir-nos. Teníem un col·lectiu de persones que no disposaven d'aquesta seguretat. Quan la instrucció bàsica que teníem tots els ciutadans és no us mogueu de casa, quedeu-vos a dins de casa que estareu segurs. Ostres, això vol dir que més de 1.000 persones estaven totalment insegurs.
Entre el crim del Jean-Pierre i l'avís a la policia han passat pocs minuts. Els investigadors saben que l'agressor no pot ser lluny.
S'avisa de que ha succeït aquest fet i que l'autor pot estar rondant per les rodalies dels punts que tenim coberts amb els agents disponibles al carrer.
Aquesta nit segurament el detenim. Ara és el moment, el devem tenir pels autobusos, pels metros, però la preocupació la portem per dins. Sisplau, que no arribi a casa.
Dos metros s'allunyen en direccions oposades. El sostre, càmeres de videovigilància.
Cap a les 12 de la nit es detecta una persona d'iguals característiques, igual vestimenta, que la persona que hauria comès els diferents homicidis anteriors.
Puja per unes escales automàtiques.
Quatre investigadors s'han creuat amb ell i estan convençuts que és l'autor.
El sospitós camina pel carrer. Algú que el segueix el grava amb un mòbil.
A partir d'aquí, el que faig és una trucada a la sala regional de Barcelona per ordenar que tota aquella recerca que estiguin fent de l'autor del crim, que s'aturi.
En un despatx, algú penja un telèfon.
El que buscava en aquell moment era que es relaxés, que no pensés que aquells vehicles policials anaven darrere d'ell.
Es tanquen les portes d'un bus que arrenca. El sospitós és a dins.
Els Mossos comencen el seguiment del sospitós intentant no ser vistos. Quan arriba a Ronda Sant Pere, puja un autobús interurbà.
Declaració conductor autobusos.
Bueno, yo estaba trabajando con línea regular de autobuses. Salía de Plaza Cataluña, dirección San Cugat lo primero. Rubí, Terrassa, y ya daba la vuelta por San Quirze, Sabadell.
Un dels objectius era que no tornés a fer mal a ningú. I es treballa d'una manera que no es treballaria en un altre moment, que és anar molt enganxat a l'autobús.
Un cotxe avança darrere el bus.
De fet, per la carretera, més enllà de l'autobús, el que anava darrere eren vehicles policials de paisà.
Chica, recuerdo que me dijo de parar en una parada en concreto. Cajó dos paradas después. Cuando llegamos a la floresta, que es donde él quería bajar, se levantó, estuvo mirando por la ventana y demás, pero se volvió a sentar y me dijo que no, que la siguiente. Después pasé por el Valdoreix, tampoco se bajó y después bajó en San Cugat Centro.
Vista zenital de l'autobús aturat.
Arriba l'autobús, ell camina 5-10 minuts per carrerons.
L'home corre entre els arbres. Dos agents patrullen a peu.
I és quan em diuen, està fent carreres intermitents. Tenim opció de perdre'l.
S'intercalen imatges confoses de l'home i els agents corrent.
I a partir d'aquí, comunico. La tenim.
Dos policies a peu atrapen el sospitós i de seguida n'arriben dos més i un cotxe.
Només arriba i vull veure la cara. M'adreço amb ell directament, el miro internament estic totalment convençut de que és la persona que estàvem buscant. A partir d'aquí li faig una pregunta. Tu vens de Barcelona? I em diu, no. Següent pregunta, vius per aquí? I em respon, molt, molt a prop, amb una caravana.
De nit, vista exterior de la caravana amb llum a dins.
Gairebé cada setmana el veia una vegada o dues.
Una ombra hi passa per davant.
Inclús alguna vegada havíem anat a prendre alguna cosa.
A dins, el sospitós s'encén un cigarret.
Hi vaig anar un dia, li vaig comentar que en pocs dies hauria de marxar perquè havia trobat un comprador. El que passa que llavors, veient la situació, em va fer com una proposta de dir, escolta, i si me la quedo jo, la caravana, què passa?
En un dia clar, un helicòpter dels Mossos d'Esquadra vola sota el cel blau. La caravana està aparcada al voral d'una carretera prop d'un cotxe patrulla.
La sorpresa per nosaltres va ser quan vam veure l'indret on estava vivint, a la localitat de Les Planes, a prop de Sant Cugat. Pensàvem que pogués venir de qualsevol altra zona de la ciutat, districte, barri, però no d'allà. No d'allà perquè una zona boscosa, pràcticament inhòspita, vull dir, no... era complicat, era difícil. Mai haguéssim imaginat que pogués venir d'allà.
La científica examina el vehicle.
Era una caravana de dimensions petites, plena d'objectes per tot arreu. L'espai on tu podies caminar a l'interior d'aquella caravana era mínim. I el que sí recordo és molta brutícia, molta brutícia. A l'interior i a l'exterior. Però especialment a l'interior d'ella era tot ple de brutícia.
Dintre de la caravana vam trobar molts elements incriminatoris o que podrien estar relacionats als diferents crims. Vam trobar la gorra del Barça, de color vermell, amb una visera blava. Vam trobar unes ulleres de sol fosques, vam trobar una armilla, vam trobar també unes bambes negres amb la sola blanca, tot això que podria estar relacionat amb els crims.
Està clar que teníem la persona que estàvem buscant detinguda i li podien comunicar a la ciutadania que realment aquell episodi de morts violentes a gent sense llar s'havia acabat.
Veu en off.
Bon dia, ha estat detingut el presumpte assassí en sèrie de Rodamons. Segons ha sabut ser Catalunya, es tracta d'un home brasiler d'uns 35 anys que vivia en una caravana a Sant Cugat del Vallès i que es troba detingut a l'espera de passar a disposició judicial.
Els meus pares viuen molt a prop i aleshores truco i li dic: mama, és el lloc on viu l'assassí de persones sense llar. Necessito que facis fotos de tot i que m'expliquis tot el que veus. Clar, en aquell moment no es pot sortir al carrer, en realitat. Que tregui a passejar la gossa i, per tant, doncs no li podran dir res i allà que faci fotos. Passen 15 o 20 minuts i em diu: sí, sóc aquí, però els Mossos em fan fora. Ho sento, Andrea, he fet el que he pogut, he fet algunes fotos, però no m'han deixat apropar-me. Jo li dic: bueno, no passa res, estarà bé. I aleshores m'envia 8 o 10 fotografies boníssimes. I la truco i li dic: però què vol dir que no et deixen apropar, si és que et faltava entrar dins la caravana?
L'home que els Mossos han detingut aquesta setmana per l'homicidi de 3 sense sostre a Barcelona és a la presó.
Ara ens tocarà als investigadors esbrinar la seva història i, sobretot, la seva acció criminal.
Els Mossos continuen analitzant els indicis com els objectes requisats a la caravana on vivia.
Escoltant la ràdio un dia pel dematí, escolto que hi havia una persona que vivia en una caravana a la zona de Valldoreix, de Les Planes, que havia assassinat a més d'una persona. No van dir noms ni molts detalls encara, però algú dins meu, no sé, va fer com una espècie de senyal d'alarma. I res, al cap de pocs minuts em va començar a trucar amics: escolta, que la teva caravana està sortint per la tele. I llavors és quan em vaig donar compte realment de que sí que era ell, de que era en Tiago.
A càmera lenta, una ombra surt de la caravana.
Es diu Tiago Fernández Lagues, té 35 anys, és brasiler i ens diuen els veïns que porta més o menys un any a Barcelona, que va arribar de Portugal fa més o menys un any fent autostop i que s'ha anat instal·lant en algunes cases ocupes, de les que ha marxat o pràcticament l'han acabat fent fora.
Aquest home va fer com una obsessió, un ple que tenia com un trofeu, anar a liquidar una persona que, per desgràcia de la vida, estava en el pitjor de la seva vida, que és dormir al carrer. Ja no té ni on dormir. I damunt anar a liquidar-lo.
El Tiago va arribar a Espanya des de Portugal amb intenció de trobar una feina de parriller en l'àmbit de l'hostaleria. El que passa que amb la pandèmia es va trobar confinat i malvivint a una autocaravana a la zona de Vallvidrera, amb una situació totalment precària i absolutament alienant.
Jo estic segur que possiblement tots tenim dos cares i jo l'he conegut una. Bueno, és sempre aquesta dicotomia del bé i el mal i de les doble cares i de la llum i la foscor. En aquest cas, jo amb ell li vaig veure una part, la part bona. És la que a mi em va mostrar.
S'encenen els llums d'una sala de judicis. 3 anys després dels crims, 12 de juny de 2023.
En relación al acusado, Tiago Fernández Lagues solicita l'apertura de juicio oral ante el Tribunal de Jurados.
Quan es va celebrar el judici, em van cridar a declarar com a testimoni i no vaig poder evitar mirar cap on estava ell. I bueno, em va sorprendre el somriure que em va fer i com una cara de realment de bona persona.
En imatges d'arxiu del judici, l'acusat seu amb un posat tranquil.
¿Usted se reconoce autor de estas muertes tal y como se ha relatado en el escrito que se ha leído aquí?
Sí.
¿Se reconoce también autor de otros 3 delitos contra la integridad moral por haber quebrantado la dignidad humana de estas 3 personas que yo acabo de mencionar?
Sí.
Vista elevada d'un tren que circula entre boscos. En imatges d'una càmera de videovigilància, en Tiago està dret dins d'un vagó, davant d'una porta.
Jo crec que el Tiago va matar per experimentar.
Camina per un andana amb la cara tapada.
Jo crec que va matar perquè és una persona que tenia una certa insensibilitat davant dels actes que cometia.
Àngel Cucarella, forense.
I també reconeixia que amb tot el tema de la pandèmia a Barcelona i tot el tema de l'Eixample a mig buit, de nit, ell solitari caminant, es trobava bé. És a dir, aquella situació per ell era molt agradable, no? I per tant estava d'alguna manera gaudint o estava experimentant. També crec que és bastant rellevant manifestar que a les entrevistes ell refereix 2 agressions sexuals a la infància i a l'adolescència avançada. Tota la seva vida ha sigut una persona excèntrica, tendent a ser solitària, amb pensaments molt curiosos i molt màgics, amb un consum de tòxics per calmar-se, segons ell, perquè tenia molta ansietat, molta angoixa, ha fet episodis depressius. Allà al Brasil ja té 2 internaments psiquiàtrics. Vull dir que és una persona que presenta unes alteracions, uns trastorns de la conducta que ja comencen a ser preocupants i va perdent amistats a poc a poc fins a ser el ser solitari que ens trobem amb l'avaluació mèdico-forense. Jo crec que hagués continuat matant perquè tenia un perfil de personalitat i una conducta que el feien procliu amb aquest tipus d'accions. No? Per tant, molt probablement crec que hagués continuat amb aquesta línia criminal greu que tenia fins que el van detenir. No?
En una andana camina de manera estranya i sembla que parla sol. Talla negra. A l'estudi, en Carles Porta es treu els auriculars.
L'assassinat de la primera víctima, Laureano Almeida, continua sense resoldre. A Tiago Fernández el van jutjar el juny del 2023 i, com hem vist, va acceptar els delictes que se li imputaven. El van condemnar a 63 anys de presó per 3 assassinats amb traïdoria i 3 delictes contra la integritat moral de les víctimes. Segons la llei espanyola, en complirà un màxim de 40. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva 3CAT, Mario Daza i Adrià Serra. Realització Xavier Lozano Casoliva. Guió Guillem Sánchez. Coordinadora de guió True Crime Factory, Minaia Llorca. Editor del guió, Ignasi Gisbert Puig. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de 3CAT amb la col·laboració de Baroka i True Crime Factory. 3CAT 2026.